Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Jordi Van Campen, bon dia. Que avui que
bon
em parles
dia,
de Hitchcock
dia.
O de... Anem, de què?
Anem de Hitchcock, anem de thriller, anem de por...
De pel·lícules, de llibres?
De llibres, de llibres, sempre de llibres, però anem de llibres que són així com intensos i que fan una mica de... Ai, no sé si tanca el llum, no sé si apagar el llum, no tancar, apagar-lo, que si no, doncs potser hi ha algú sota el llit i aquí encara tindrem un problema.
Ai, quina poca...
Va, no, home, no, anem a un dels molts èxits de l'editora Isabel Martí, editora de La Campana, com tots sabeu, i que és especialista en publicar molt pocs llibres l'any, però que sempre, sempre troba llibres que no sé com ho fa, venen una absoluta barbaritat. I, a veure, només cal recordar el fenomen de La pell freda, que va començar també doncs, a La Campana. Recordeu aquella illa amb aquells monstres que sortien del mar? Ara ens queda potser una mica lluny, de fet ja fa 10-11 anys de La pell freda, del Sánchez Piñol, però bueno...
Sí, que queda lluny.
Sí, però escolta'm... no sé si 35, 36 edicions
sí, veritat, sí,
traduïdes
sí, sí.
A això, a una barbaritat d'idiomes. I en aquest cas tenim un llibre, doncs, La noia del tren, d'una senyora que es diu Paula Hawkins, que té uns 40 anys aproximadament i que ha decidit doncs, parlar del que són, diguéssim, els problemes que tenen algunes senyores, però d'una manera que ho ha posat tot en uns vagons de tren i ho ha posat tot d'una manera molt, molt bé, esfereïdora. Realment ens fa una mica de respecte a aquest llibre quan l'agafem, perquè ens podem trobar problemes que semblen qualsevol problema, des d'una depressió al que sigui, però que realment acaba, doncs, acaba fent-nos posar la pell de gallina.
Ara m'explico aquesta entrada.
Ah, mira, veus, els ganivets, el... No hi ha ganivets, ja us ho dic ara. No vull fer un spoiler, que es diu ara, però sí que és un llibre intens.
I així, La noia del tren està explicat en primera persona, hi ha un narrador... explica'm una mica la història de
què va. Hi ha tres veus femenines. És un esquema clàssic, d'altra banda, que han fet servir diversos autors, com per exemple Julian Barnes, però és un esquema clàssic, té tres veus femenines i es van, diguéssim, intercalant les notícies sobre aquestes tres dones i trobem, a veure, deixa'm dir-t'ho, trobem hiperactivitat, obsessió compulsiva, depressió, pèrdua de control, llacunes mentals, vull dir, tenim aquí tot de coses
i que això fan... se suposa que són les coses que ens passen a les dones?
No, jo no he dit a les dones, he dit a algunes dones
.
I algunes persones en general. En aquest cas, aquesta senyora és una senyora, la Paula Hawkins, i ha anat a parlar del seu gènere. Jo suposo que si fos un senyor hauria parlat de senyors, no ho sé. Aquí tenim la Paula, doncs, que ens presenta aquestes Rachel, Megan, Anna, que són aquestes tres personatges, però també hi ha personatges masculins, i també els hi toca el rebre, vull dir, tranquil·la, que hi ha per tothom. Tenim un magnífic senyor aquí, pobret, que bueno, que l'assetgen, perquè és l'exmarit, i bueno, i sembla que no... Bueno, hi ha tot un tema allà... Truculento, truculento. Nois, noies, si busqueu un llibre que us faci seguir-lo amb ganes, aquest és una molt bona opció.
I tot això passa en tren?
Tot això passa en trens. I el tren té aquella cosa que ens agrada a tots, no? que és molt curiós. El tren és un paisatge
sí.
En moviment que ens agrada molt. És molt curiós aquest tema. Hi ha moltes novel·les, vull dir, no cal recordar, doncs, què sé jo, Agatha Christie, no? Orient Express. Hi ha moltes novel·les que passen en trens. És un paisatge... El tren aquí una mica és l'excusa per la quotidianitat, és el viatge de cada dia, etcètera. Comencem amb aquesta noia que, a veure, que va a una feina que per començar ja no té, perquè la van fer fora, però ella continua anant-hi.
Està una mica enganxada a la història, no? A les històries d'aquest tren.
És un tema de veritat. És un llibre molt ben resolt en aquest sentit, complex. A veure, tenim dades, 44 traduccions, 3 milions d'exemplars en 6 mesos. És un best-seller, sí, però ja ens va bé que sigui un best-seller. A veure, un llibre, diguéssim, que ven tant, tampoc no busquem aquí cap obra d'art, busquem un llibre que ens agradi, que ens atregui, i, bueno, suposo que més val llegir-lo aviat, perquè si no la pel·lícula arribarà rapidíssimament. Suposo que arribarà en tren, aquesta pel·lícula.
Ah, sí, és veritat, que l'estan preparant.
Ja està, tot en marxa.
Ja veurem a veure si funciona o no funciona, no? El que sempre es comenta de les versions cinematogràfiques de llibres... que
jo,
de vegades no són una bona experiència.
Però és bidireccional, no? De vegades veus la pel·lícula i acabes llegint el llibre. No sé, ara, per exemple, recordo Mis tardes con Marguerite, amb el Gerard Depardieu, i jo vaig acabar comprant el llibre perquè em va agradar la pel·lícula. No ho sé. Vull dir, de vegades entres al llibre i vas a la pel·lícula, de vegades... Clar que quan et canvien un personatge, no? Tens... T'imaginaves el Gandalf d'aquesta manera?
Clar, aquesta és la gràcia, és que en el món, no?, de la literatura la imaginació doncs fa de les seves i cadascú li posa una cara i una personalitat també, perquè tot té matisos, no?, a aquells personatges que surten a la història.
Ara, perdonem una cosa, ara mateix tenim aquesta pel·lícula sobre el mecanoscrit del segon origen, Origen, no?, que clar, que la primera frase de la novel·la la coneixem tots... l'Alba era una noia verge i bruna, i em foten una tia pèl rosa. I dius, no, és bruna.
Hi ha una bufetada que m'acaben de donar.
Ja no anem bé, no? Vull dir, és ben curiós. Vull dir, però clar, jo sé de molta gent que està dient, no, no aniré a veure la pel·lícula perquè prefereixo quedar-me amb la idea del llibre. Jo suposo que acabarem tots veient la pel·lícula en un moment o altre.
Ho aniran per curiositat, per veure les llicències que s'han permès d'introduir com una imatge del camp del Barça.
Sí, sí, no? Destruït, i sí, que això no sortia al llibre en absolut. Sí. Curiós, curiós, curiós.
Però vaja, què hi farem?
Els ordinadors han fet molt de mal, tu, al cinema.
I qui no s'ha imaginat mai històries de la gent que comparteix allò, compartiment o seient, quan fas un viatge en tren, no?
Bueno.
Totes les històries que hi arriben a ver darrere d'aquestes persones.
Deixa'm canviar de mitjà de transport, perquè de trens hem d'anar a barquetes, una barqueta senzilleta que va tranquil·lament pel Tàmesis, flotant alegre amb tres amics i un gos, i ens n'anem al segle XIX, a l'època victoriana, però és un llibre que es va reeditant, i mira, en català ja existia, ja té mèrit que en català es facin diverses edicions d'un mateix clàssic anglès, i tenim aquest Tres homes en una barca, per no parlar del gos, és un títol llarg, eh? Tres homes en una barca, per no parlar del gos. D'altres vegades s'ha traduït i un gos, directament, eh? Però ho tenim així, que és una novel·la de Jerome K. Jerome, K és la lletra K, Jerome K. Jerome, que és un nom així simpàtic, autor victorià, doncs, bueno, al final de l'època victoriana, especialitzat en humor, que en aquest cas ens presenta, doncs, un trio de dropos, un trio de calaveres, que en deien aquí a l'època modernista, com si estiguéssiu, imagineu-vos el, què sé jo, l'Opiso, el Casas i el Rossinyol amb una barca i amb un gos, i anar fent el dropo, anar fent el mandrós, i anar dient, goita, que és bonic que els altres treballen i com ens ho mirem i com ens agrada mirar-nos-ho. I tenen aquesta gràcia...
És humor anglès?
És humor molt anglès, és humor molt anglès. A veure, per posar un cas, doncs hi ha la crítica inevitable al propi menjar anglès, hi ha la crítica inevitable a Alemanya i als alemanys en general, que, clar, és una cosa que sempre surt. És un humor molt anglès, molt fi, molt simpàtic, i sobretot ens escriu aquesta vida tranquil·la, que, d'altra banda, és un tema, el tema de la gent que treballava i la gent que era ociosa, és un tema que va sortir força en la literatura d'aquesta època. Pensa que acabàvem de tenir una revolució industrial feia mig segle i el país, diguéssim, es va dividir en dos blocs molt clars, no? Els que els tocava treballar molt i els que no fotien res. Tenim també Stevenson, per exemple, l'autor de l'Illa del Tresor, té un magnífic opuscle, un petit llibret sobre l'ociositat també, no? I com està molt bé estar allà estirant sense fer res. Vull dir que és un tema que va sortir força. En aquest cas, doncs, tenim gags humorístics molt senzills, Lauren i Hardy, per entendre'ns, molt de riure fàcil, molt de tipicoll, però precisament per això, doncs, funcionen any rere any. El llibre es va reeditant i, doncs, mira, en aquesta ocasió, doncs, ens torna aquesta cosa que de tant, tant... Mira, fora de micròfon estem parlant, no sé si Carme, si puc explicar-ho, estem parlant d'aquesta cosa de que els dies se'ns mengen i de que acabem la jornada, doncs, que dius, avui no he tingut temps de fer res. Doncs, escolta'm, llegim aquest llibre, que ens parla de tot el contrari. Ens parla
no fem
de,
res.
Ens parla
és una
de
invitació
la gent que...
a...
No, però ells ho prenen molt seriosament, això de fer el mandrós. No tothom.
Ah, sí?
I, clar, home, s'ha d'estudiar per ser un mandrós.
S'ha de tenir estil,
de mandrologia, És un llibre molt simpàtic, del 1889, ja fa molts anys que dona voltes, és un llibre molt agradable. Estava pensat, a tal d'anècdota, originalment per ser una guia de viatge, del Tàmesis, que és un viatge fluvial turístic en aquella època, al voltant d'Oxford, i, clar, l'autor va començar, doncs, a introduir-hi la seva ironia i va acabar dient, bueno, per començar em poso a mi mateix de protagonista, ell és un dels tres. I després hi ha dos amics seus que també estan allà, i vinga,
i
som-hi.
I el gos, a mi em té intrigada el gos.
El gos és importantíssim.
Ah, sí?
El gos és l'espurna que provoca accions, aleshores... El gos fa coses o provoca accions que després són les que ens fan riure perquè ens porten a gags divertits.
Que bé. Doncs mira que sí que ens has obert la curiositat.
Veus?
Ara.
Mira.
La curiositat mató el gato. Ara que no, no acabem amb el gos.
Bueno, Jo, de veritat, aquests personatges entranyables del tipus, ara us deia Rossinyol i Casas, recordes aquella anècdota que anaven pel món amb un carro i deien que venien duros a quatre pessetes? I que ningú els hi comprava un duro a quatre pessetes. Pels més joves aclarim que un duro eren cinc pessetes,
Un duro eren cinc, és veritat.
Aclarim-ho, això, I, a veure, doncs és aquesta gent que van pel món, diguéssim, provant a veure com reaccionen els altres a una broma. I realment té molta gràcia.
Bé, doncs avui dues propostes. Tres homes en una barca, un clàssic, i l'altre un best-seller, La noia del tren. Dues propostes que, afortunadament, es poden llegir en català.
I recordar-vos ràpidament, suposo que n'heu parlat molt avui, doncs que estem en ple festival de poesia de la ciutat, i que avui tenim l'Antoni Rossell cantant poemes de la Susana Rafart, que és la seva dona, en la qual l'actuació també toca el Jordi Barceló, músic d'aquí Sant Cugatenc, doncs molt estimat.
Tornem a insistir en aquesta recomanació, de la qual també ens en fèiem ressò aquest matí a primera hora. Jordi, fins aquí 15 dies.
Molt bé, amb ganivets o sense ganivets?
Com vulguis. Vinga, adéu.
Sant Cugat a fons.